Recorda que pots interactuar amb nosaltres a través de les xarxes socials i compartir les teves opinions sobre els temes que estem tractant.
Aquesta és una de les sintonies que coneixem, que identifiquem i que sabem que quan l'estem escoltant connectem amb uns col·laboradors que porten també unes quantes temporades amb nosaltres i que ja estan amb nosaltres aquí als estudis amb la nostra companya Mercè Moner. Eh?
Doncs sí, ja estem a punt, estem preparats i també per l'última secció d'aquest 2023. Joan Vera, bon dia.
Bon dia.
Elena Ejido, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Ai, quin plaer que avui acompanyis en Joan, eh?
Avui sí. S'acaba l'any i també m'agrada venir.
Molt bé. Joan, veig que continuem parlant de somnis perquè portes aquí tres llibres que suposo que són els que potser més t'han ajudat o els que més recomanaries sobre aquest tema.
Sí, cert. És una constant en els cursos que moltes persones demanen bibliografia. I n'hi ha una bibliografia que és bàsica, que és tenir un diccionari de mites i tenir un diccionari de símbols. Això jo us recomanaria. Allà, com a llibres de capçalera, si vols introduir-te en la interpretació de somnis, ja una mica més seriosament, no? Uh-huh. Per saber per què és important interpretar els somnis. Home, perquè hem parlat a vegades que tenen un contingut que ens pot ser molt útil, perquè és el llenguatge sense filtrar del material del nostre subconscient i del nostre inconscient. Llavors, quan participem amb la consciència ordinària de la interpretació d'un somni, sempre podem extreure coses que ens poden ser útils per reconduir, fins i tot reconduir aspectes o decisions a les nostres vides. Per un somni, la interpretació és alliberar també una energia dintre del somni, però aquesta energia que en fem, doncs aquesta energia que ens serveixi per viure d'una manera diferent situacions que potser quedarien velades o ocultes al nostre propi coneixement. Aquests llibres que porto, Mercè,
sí,
és un clàssic, que és la interpretació dels somnis de Sigmund Freud. Aquest,
és un totxo, com
un
dic
totxo,
jo, eh?
Sí.
Perquè, ostres, quantes pàgines...
Sí.
Unes 700,
sí,
per fer números rodons, 700 pàgines, i amb una lletra d'aquelles de tota la vida, aquí ja en tenim per estona.
El que passa és que hi ha molta clínica, o sigui, molta casuística de somnis que s'expliquen en aquest llibre, no? I com els aborda en aquell temps el Sigmund Freud, no? Però també jo em quedaria de la teoria freudiana com... que tenim una energia, una energia psíquica, que es condensa, que aquesta condensació després es desplaça dins nostre, nodrint-se d'imatges que ja portem de l'infància, de l'adolescència, de la vida, o fins i tot de dies, dos dies, tres dies abans, i aquest desplaçament després provoca una projecció en la ment que sentiria, és com una imatge, no?, o una sèrie d'imatges que són el resultat de tota aquesta condensació energètica i d'aquest desplaçament. Això, bàsicament, és el que s'entén al principi de la descripció de la teoria freudiana. Vull dir, però això és aplicable, perquè ara Freud ha evolucionat molt tota la teoria psicoanalítica, perquè també s'ha nodrit d'altres camps, perquè els somnis no es comencen a interpretar arran de Freud, ja s'interpreten a la Bíblia. Hi ha un interpretador de somnis que es diu Josep, no?, que interpreta dos somnis d'un faraó que li salva la vida, la interpretació. Li salva la vida, però és que, a més, salva la vida del seu país, perquè la interpretació va adreçada, si tenen curiositat els nostres oients, poden llegir a l'Èxode, com en aquesta, crec que és a l'Èxode o el Gènesi, com aquest senyor, que és exiliat i viu a Egipte, dona una interpretació que es pot traduir en fets per evitar una hambruna, o sigui, que el poble no passi gana, perquè els somnis del faraó són interpretats d'aquesta manera. Llavors, amb això vull dir que fa molts anys i totes les cultures tenen un sistema a través del qual interpreten els seus somnis. I sempre, la validesa d'això és que sempre s'han tingut en compte.
Que fort, això és per mi un gran descobriment. Mai se m'hagués passat pel cap, eh? Que això era tan i tan i tan antic, la interpretació dels somnis, vull dir.
Bé,
clar, jo m'hagués quedat en freut, i encara... Encara, i ara m'estàs parlant de molt més enllà.
I més us diré, no, Mercè, perquè els aborígens australians, ells creuen com a creença base de que viuen en el món dels somnis. Li diuen així, ells
ah, sí?
diuen. Sí, que el món és una representació dels somnis i que va ser una serp, ells tenen una mitologia també diguem-ne de gènesi, o sigui, de la creació del món, segons l'entenen aquestes tribus, i diuen que va ser una serp la que va introduir en els humans en el món dels somnis, cosa que no està tan distant de la teoria també més dels ioguis, que parlen de la Kundalini com una serp que ascendeix per la columna i que obre espais de consciència. Dic que, d'alguna manera, totes aquestes teories tenen com un lligam, fixa't.
Estan interrelacionades.
Interrelacionades, sí, és bona paraula. Llavors, quan el Sigmund Freud escriu la interpretació dels somnis, és que el sesgue és una mica la teoria seva que s'aboca molt a la libido i a la teoria sexual. Però tot això ha evolucionat i s'ha anat ampliant-se. Per exemple, Jung ja recull una altra manera d'afrontar o d'abordar els somnis. Jung té una curiosa manera d'abordar els somnis dels seus pacients. És que comença, està documentat això, no? en la seva bibliografia. Sempre quan tu li explicaves un somni, quan un pacient li explicava, sempre tenia per costum de dir no tinc ni idea del que vol dir aquest somni. Era una frase que ell utilitzava en el seu llenguatge, que era de parla alemana, Jung, deia no tinc ni idea del que vol dir, però a continuació, a través d'aquesta inici, és com si obrís una porteta dintre seu, com si li fes de password aquesta frase, per poder veure molt més enllà. Un cop admesa la ignorància respecte al que l'altre t'està explicant, perquè és veritat, també era una constatació d'una realitat. Tu no saps del món oníric de l'altre fins que l'altre no obre la boca i s'obre una mica a explicar-te el somni. Llavors podeu inferir entre tots dos el que ha somiat i l'interpretador, o un irocrític, que m'agrada dir-li que a vegades n'hem parlat d'aquesta paraula, pot donar pas a una comprensió del que està passant en el món oníric de la persona. Llavors, un altre dels llibres, que és de Jung precisament, és Records, somnis i pensaments, que és a modus quasi bé de biografia, però en el qual introdueix també molts dels somnis que ell ha tingut i molts que ha analitzat. Faig aquí un èmfasi. Quan faig els cursos, que ara n'acabem avui una, Roses, no? un taller d'interpretació de somnis, sempre dic que els somnis tenen com una premissa, que és que tu vas a fer un striptease davant de la teva consciència. Vas a despullar-te davant de tu mateix. Si l'expliques, òbviament, també t'estaràs despullant una mica davant de qui li expliquis el somni, sempre i quan l'altre tingui un espai on comprendre o acollir el somni, o simplement l'escolta és suficient. I un altre dels llibres de Tobias Nathan és més recent, és La nova interpretació dels somnis. Aquest home té també com tres principis que a mi m'agrada anomenar en els cursos, que un somni té tres secrets. El que ens amaguem a nosaltres mateixos ve en el somni. El que no revelaríem o no revelem a ningú més també ve en el somni, però després hi ha la veritat del somni. I és clar, quan t'acostes a la interpretació d'aquesta veritat del teu somni, el que més nosa fa moltes vegades és la por. Perquè creiem, o hi ha com una creença en els individus, de que el somni té com un missatge com fosc, negatiu, ocult, que fins i tot no convé desvetllar, no convé tocar. I al contrari, si el context del que partim, que invito molt jo els meus clients o alumnes de somnis, és hem de partir d'un context, com deia Jung, no? De no sabem què vol dir. Per no saber què vol dir, ens hem de tornar una mica nens. Per tant, hem de connectar amb un espai d'innocència del qual partir sense massa prejudicis. Per això, aquí toco amb el tema del que a vegades també ho he dit, no? És molt bo tenir una mena de guia, de consultar internet, que per això està també les eines estan al nostre abast, però és molt més interessant que tu et construeixis la teva llibreteta de simbolisme, la pròpia, la teva, la que tu li donaries. Per exemple, jo he somiat amb un cotxe i era un Mercedes. Jo puc anar a internet i llegir què vol dir Mercedes, què vol dir cotxe i què vol dir somiar un cotxe que es digui Mercedes i si el porto, si el condueixo, què me vol dir això. Però és molt més interessant escriure l'expressió he somiat que conduir un cotxe i era un Mercedes i a continuació dir què és per mi un cotxe, què és per mi conduir i què és per mi Mercedes. Totes aquestes expressions, si jo les vaig recollint i vaig fent cas, el que té el nostre inconscient ric i variat és que comença a donar-te molta més informació, perquè hi ha una lògica en el nostre inconscient que està com molt, tu has dit abans, interrelacionada, tu has dit aquesta paraula, no? Doncs sí, té una lògica d'interrelació i no deixa estreps sueltos, no? Te'l deixa, potser, aquell serrallet, però al cap d'un temps et presenta una part més de la catifa del teu somni. I, és clar, aquí hem de tenir confiança perquè l'inconscient sap per on va. Mira si sap per on va, que és precisament la part de la nostra fisiologia que ens permet respirar de nits, que les funcions corporals funcionin bé quan estem dormint. Tot baixa, tot queda com en suspens de la consciència ordinària, però hi ha alguna cosa dins nostre que vetlla perquè la nostra supervivència continuï existint, o sigui, perquè nosaltres continuem existint. I aquí també és on introdueixo el concepte de que l'inconscient sempre va a favor de l'individu. Per tant, tenim la innocència i tenim que l'inconscient sempre ens va a favor. Mai. Com ho podem deduir? De què s'infereix això? Del fet de que no alliberaràs una energia, una informació dintre teu a través d'un somni que tu no estiguis preparat o preparada per entendre o integrar. No funciona així. Si no, l'inconscient considera com una mena, entre cometes, de violació del seu espai, el nostre inconscient, i fa algun tipus de maniobra de desplaçament, o desplaça a un altre lloc. I llavors la conclusió és que tu te llevaràs al matí i diràs quina tonteria més gran he somiat. Però en el fons ha sigut una maniobra que l'inconscient ha provocat que t'ha fet dir quina tonteria de somni perquè aquell espai o aquell somni que tu has tingut té una profunditat molt més enllà del que has somiat i de moment no hi ha espai a la consciència ordinària per poder ubicar aquesta informació.
Uau, que interessant. Helena, no sé si vols aprofitar per dir alguna coseta, però escoltant amb molta atenció, té com... Ara no em sortirà la paraula, no? Però és molt coherent tot plegat. M'ha agradat això últim, no? Perquè moltes vegades no estem preparats per rebre aquesta informació. No és el moment, o la deixem anar allà arxivada i potser més endavant acabarem de lligar una cosa amb l'altra, no? I entendrem aquest significat, o no?
Sí, és veritat això, Mercè, estic d'acord. I també vull afegir que el tema no, està en fer-se preguntes, perquè la saviesa del coneixement del somni et ve en base a preguntes que et puguis fer, no a respostes prefabricades. Jo crec, i també els hi dic als meus alumnes, és molt més interessant saber fer-se bones preguntes que no creure que conté ja totes les respostes. Llavors, és... Entrant a la interpretació dels somnis, o no, que és entrar en la via rècia, en via ampla de l'inconscient, que diria el Freud, no? Diu, és entrar en un món de lo desconegut en tu, no a fora de tu, en tu. I això, bueno, per mi és, amb els anys que porto, és apassionant i jo crec que ningú dels que passa pels tallers de somnis o que vingui a teràpia es queda indiferent davant de la riquesa que descobreixen que poden aportar-se a si mateixos a través d'un simple somni.
Que I que és informació que ja tenim a dins, eh? Helena?
Hola, volia dir que jo no és que entengui molts de somnis, però sí que he fet un o dos cursos amb en Joan i trobo molt interessant, quan comences a saber una mica, a tenir alguna pista, doncs explicar els teus somnis amb algú que te pugui escoltar. Perquè, bueno, entre nosaltres moltes vegades... És un diàleg bastant comú, no? I com ha anat? Ai, doncs mira, aquesta nit he somiat això i tal i qual. I a vegades no cal que l'altre te digui el que vol dir o t'ajudi, perquè només d'explicar, a vegades ja es va anant,
no?
I tu te'n dones compte.
T'arriba aquesta informació.
Però si això que acabo de dir, i l'altre a vegades només te fa una pinzelladeta, per tant, explicar-ho, i sobretot si has fet el curs i tens una mica d'idea de quin tipus de preguntes fer... Doncs parlar-ho amb els teus fills, amb la teva parella, amb qui tens a casa, pues, o amb algun amic, no? Doncs ens fa molt de feedback a l'hora d'entendre-ho I bueno, ens pot donar pistes, sí que és molt profund el tema i que després a vegades jo veig una interpretació i en Joan me diu, sí, però mira, aquest aspecte has vist i ell va molt més profund, evidentment.
Ah, és que no? Has de dir que això, no?
Sí, però, ostres, poder veure què t'estan dient o per on va, encara que sigui només una pinzellada, ja t'orienta moltíssim.
Que bé.
Per tant, ho trobo interessant.
També és important dir que es necessita una mica de context. Per tant, jo en els cursos també dono un guió pel qual les persones poden, quan s'acaba el curs, i encara que mantenim el contacte, ells se'n van a casa i diu, bueno, i ara com continuo? Doncs mira, hi ha un guió que tu pots utilitzar i a poc, amb aquest guió i aquestes preguntes que incloc en el guió, tu aniràs com desbrossant tot el material i t'aniràs sorprenent de tu mateix, perquè també és una constant sorpresa veure com... El que us deia abans, Mercè, la gran riquesa de moviment que hi ha a dins de l'individu, uh-huh, en forma de somnis.
Que ja la tenim tota aquesta informació, només cal anar treballant-hi, com sí, amb tot, no? Que com moltes vegades doncs, ens creiem que no ho sabem o que no tenim aquesta capacitat, però jo crec que sí, que a base de creences limitants, uh-huh, i d'altres temes que ara no vindrien al cas, doncs nosaltres mateixos ens hem boicotejat.
Uh-huh. Sí.
Joan Vera, doncs un plaer compartir aquesta estoneta amb tu i amb aquestes recomanacions a l'entorn de la interpretació dels somnis. Bones festes i
gràcies.
Fins l'any que ve.
Igualment.
Elena Gido, gràcies també per estar amb nosaltres i acompanyar-nos.
Gràcies.
Bones festes igualment.
Bones festes. Adéu-siau,
bon dia.
Estàs escoltant Les Veus del Matí a Ràdio Vilafant, el lloc on les notícies prenen vida i les veus de la nostra comarca s'escolten.